La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, pràcticament 7 minuts que passen de les 4 de la tarda i a La Caravana, que encetem nova hora per rebre una de les veus més conegudes de la ràdio del nostre país, Núria.
Nascut el 1971 a Sant Esteve d'en Bas, el nostre convidat d'avui sempre ha sentit una gran passió pel mitjà radiofònic. De fet, així ho explica en el seu últim llibre, El Radiofonista, editat per Columna i publicat el passat 8 de març. Estem parlant de ni més ni menys que del periodista i escriptor Gaspar Hernández. Guanyador de premis com el Josep Pla de Narrativa el 2009 amb la novel·la El Silenci i també el Premi Ciutat de Barcelona pel seu programa L'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el nostre convidat d'avui també és autor d'altres novel·les com ara La Terapeuta el 2014 i La dona que no sabia plorar el 2018. Per si no n'hi hagués prou, el Gaspar Hernández també és considerat com un dels divulgadors en matèria de psicologia i espiritualitat més reconeguts del nostre país. És per això que per fer un repàs de tota la seva trajectòria i sobretot per descobrir què s'amaga rere les pàgines del seu nou llibre El Radiofonista, ja podem saludar a aquesta hora el seu màxim protagonista, l'escriptor i periodista Gaspar Hernández.
Gaspar, molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies.
Gaspar, fèiem aquest petit repàs de la teva trajectòria i veiem tres elements clau, eh? La ràdio, la psicologia i l'escriptura. Diries que aquests són els teus tres pilars de vida?
Doncs sí, a veure, són uns dels tres pilars molt importants. Sí, sí, efectivament, home, i professionalment la ràdio, sens dubte, no? Perquè l'homenatge que he volgut fer a la ràdio, al radiofonista, explicar la història des que jo tenia 9 anys, en què ja sentia amor per la ràdio. I ara en faré 52, o sigui que sí. Sí, sí, sens dubte. És un amor. Ha durat més aquest amor a la ràdio que molts matrimonis.
Definitivament, avui el Gaspar Hernández ens presenta el seu darrer llibre, El Radiofonista, editat per Columna, que va sortir el passat dia 8 de març, i entremig hem viscut aquest Sant Jordi. Com ha anat això, Gaspar?
Molt bé, va ser un Sant Jordi molt bonic, amb temps per poder parlar amb totes les persones que van venir, cosa que em va fer molta il·lusió, perquè sempre, esclar, són els ulls que et llegeixen. Ells et coneixen, tu no els has, moltes persones no les has vist mai, i poder intercanviar impressions. M'agrada com entretenir-m'hi, no? De vegades em sap greu perquè la gent s'espera, però bé, tots amb paciència i bon humor ho vam fer. Va ser un dia molt bonic.
I ja molt apassionat encara per la ràdio, dic, perquè va quedant una mica com el mitjà antic, no? Les audiències cada cop pugen més d'edat, etc etc, i sembla que el jovent no estigui per la ràdio.
Sí, jo detecto un canvi, almenys a nosaltres en l'Ofici de Viure l'estem veient, amb gent jove que ja ens diu: escolta, felicitats no pel programa de ràdio, sinó pel podcast. Aleshores, el podcast li ha donat una nova vida a la ràdio. La ràdio té una salut de ferro, crec que més fins i tot que la televisió. Jo en el radiofonista explico que quan era petit tenia por que algun dia s'acabés la ràdio degut a la televisió. És a dir, hi havia aquella una cançó molt famosa, sí, que es deia Videokill de Radio.
Exacte.
Star, i Jo temia que la televisió algun dia acabés amb la ràdio i em quedés sense feina, tot i que ara també faig televisió. Però, al final, la ràdio té més bona salut, crec, que mai, gràcies al podcast, i ara moltes persones ja fan, com també en aquesta casa vostra, consuma la carta i no necessàriament escoltes tots els programes d'una emissora, sinó allò que et ve de gust de diferents emissores.
Si ens centrem en el radiofonista, en el teu darrer llibre, i segons dius el més personal, veiem un Gaspar Hernández totalment entregat a explicar la seva història?
Sí, totalment. Bé, en primer lloc, la meva norma va ser: si escrius en primera persona, com és el cas, explico, es pot interpretar, són relats sobre la ràdio, però també, d'alguna manera, són memòries radiofòniques.
En primera persona i a vegades en segona ho expliques també.
En segona també, sí. Però bé, totes fan referència a mi, exceptuant un parell de capítols que parlen de terceres persones, però la meva primera norma va ser: has de riure de tu. Si parles de tu, te n'has de riure en primer lloc de tu. I després, efectivament, bé, has de dir la veritat, no hi ha ni una coma, en aquest cas inventada, al radiofonista. He fet tres novel·les de ficció, però el radiofonista es pot llegir també com unes memòries, perquè aquí no hi ha gens ni mica de ficció, no m'he inventat absolutament res.
Precisament per què ara, Gaspar, explicar o fer aquesta espècie de memòries o aquesta relació teva amb la ràdio?
Bé, en principi perquè ja fa molts anys que m'hi dedico i crec que puc explicar coses. D'altra banda, podria haver esperat a fer memòries radiofòniques als 80 anys, però crec que el canvi que vaig viure deixant l'actualitat, deixant la informació política i passant a fer continguts com els de l'Ofici de Viure, de Psicologia, aquest canvi ja l'he fet i pot ser explicat perfectament ara. Jo, en principi, no tinc previst tornar a l'actualitat informativa, ja hi ha grans professionals que s'hi dediquen, i continuaré amb continguts que cregui que poden sembrar una llavor per fer una societat més conscient. En aquest cas són els continguts de l'Ofici de Viure. Com que això, aquest trànsit, ja l'he fet, puc explicar-lo ara i l'he explicat ara. I també perquè em venia molt de gust, després de tres novel·les, escriure un llibre de relats, que és un gènere que sempre m'ha fascinat com a lector. Em venia molt de gust. O sigui que també hi ha una part de plaer, de passar-m'ho bé escrivint i amb ganes que els lectors també s'ho passin bé. I n'hi ha que em diuen, escolta, he rigut molt amb el teu llibre. Jo no volia fer un llibre d'humor.
No, però riu, eh?
Ho celebro que faci riure, no?, també, perquè és el que costa més. Fer riure a través de la paraula impresa costa moltíssim, crec.
Precisament per tot això que ens expliques, dius que és el teu llibre més personal?
Sí, totalment, perquè és un llibre en què hi ha parts de mi que explico que no havia explicat mai abans i menys per escrit. Hi ha coses que crec que són per ser escrites, no pas per ser dites. Les coses que són per ser dites ja les dic a la ràdio, tinc la fortuna de poder-les dir a la ràdio, i aquestes crec que valia la pena que fossin escrites. I per això vaig decidir, d'altra banda, incloure el registre, per exemple, humorístic, no?, que no havia cultivat fins ara, i parts de mi que potser molta gent desconeix.
Ara em deies, no crec que torni a la plana d'actualitat on hi havia treballat durant molts anys, encara Ofici de Viure, parlant de psicologia, d'espiritualitat, etcètera. I en algun capítol del llibre sí que ens dius que vas deixar la plana política precisament perquè et feia riure el que deien els polítics.
Sí, per sort no reia per antena perquè m'haurien acomiadat, però sí que arribava un moment que detectava, no amb tothom, això m'agrada com molt remarcar-ho perquè tenim la sort de tenir polítics i polítiques, només faltaria amb molta honestedat i gent entregada i que treballa pel bé comú, però també n'hi ha, com a tot arreu, que no. I aleshores aquestes persones que a mi em van com decebre, traspuaven molt de cinisme, i em deien una cosa a micròfon obert i una altra a micròfon tancat, totalment al contrari, a micròfon obert i a micròfon tancat. I jo no volia ser més còmplice d'aquest mecanisme, no? I d'altra banda, l'actualitat és necessària, hem d'estar informats, però està basada en allò que no funciona, en allò que no rutlla de la societat. Els informatius, bàsicament, sobretot, hi ha excepcions, però les notícies del dia, en bona part, són negatives, allò que no rutlla la societat. I llavors, amb la millor intenció, el que anem és fent-ho més gros. I crec que si volem fer una societat millor, més conscient, no només ens hem d'enfocar en allò que no funciona, també en les bones notícies, malgrat que diu el tòpic que no són notícia, les bones notícies.
De veritat que tenia moltes ganes que ens visités Gaspar Hernández a la caravana per preguntar-li, sobretot, què significa per en Gaspar la ràdio. Abans de preguntar-li, deixa'm fer una mica de vuelo cebolleta, Gaspar, i comentar jo amb els oients també per què jo em dedico a aquest ofici, per què m'agrada a mi la ràdio. Jo recordo quan era molt petitó, abans d'anar a l'escola, a les 8 del matí, em fotia un got de llet amb galetes, com moltíssima gent, com moltíssims nanos, i sonava la ràdio de fons, la ràdio de fons. I ara, sempre que sona una cosa, a mi em ve el gust a llet amb galetes, i sonava això.
Són les 6, les 5 en Canàries. Protagonistas, programa independiente de la mañana, edición número 8859, martes 14 de octubre de 2003.
Jo escolto això i em ve l'olor i el gust, t'ho juro, de llet en galetes. I I en base a això, jo em vaig dedicar, em vaig enamorar d'aquest mitjà i després de Luis del Olmo va venir al Bassa, vaig escoltar en Basté, vaig escoltar tants altres, no? D'on ve la teva passió per la ràdio?
Bé, jo, clar, jo vaig començar als 9 anys i ja en aquella època també l'escoltava, Luis del Olmo. Sí, efectivament. Clar, ell va ser el pare d'un model de magazins matinals que encara continua. Jo crec que la ràdio, clar, li deu molt a Luis del Olmo, la ràdio espanyola, però també la ràdio catalana, perquè aquest model de magazín que comença amb informació i que acaba amb humor, i també que inclou tertúlies, que ell es va inventar, bé, parteix d'ell. Després aquí, a Catalunya, jo vaig veure molt i vaig sentir també molta admiració, i la sento, evidentment, encara, per en Josep Cuní, que crec que va crear tot un model de ràdio, també com a cap de programes a Catalunya Ràdio, bé, i molta altra gent, no? I en el llibre cito precisament en Josep Cuní, em sembla que també cito en Luis del Olmo, crec que també... Bé, evidentment, l'Antoni Bassas, en Xavier Cerdà, també feia grans programes a les tardes a la SER. Vaja, m'agradava molt. I tants altres noms, no? I es fa molt bona ràdio a casa nostra. A més, en la ràdio, moltes vegades em fa la sensació de ser tractat com un oient intel·ligent, cosa que no sempre em passa a la televisió com a telespectador, eh?
Passa molt, això. Passa molt. La ràdio, Gaspar, fa superar coses com, per exemple, la timidesa?
Sí, totalment. Jo era un nen tímid.
A mi em passa una mica igual, eh? Que jo encara ho dic. Jo sóc molt tímid fora dels estudis de la ràdio, però dins de la ràdio és el meu confort, no?
Sí, sí, efectivament. Totalment. O sigui, jo explico al radiofonista que quan era un nen era molt tímid. També cito la frase d'en Josep Maria Espinàs, que ell deia, jo sóc tímid però no n'exerceixo. És a dir... D'acord, no? Podem ser tímids, però podem no exercir-ne. I la ràdio ens permet no exercir-ne per força, perquè no podem ser-ho, no? I sí, efectivament, a mi la ràdio, com explico el radiofonista, em va ajudar a superar la timidesa, perquè per força havia de treure la veu, com ara, no? Que se sentís bé, i el sol fet i la veu crec que modula molt els estats d'ànim. Aleshores... Si això passa molt amb els actors, que aquí n'entrevisteu també molt, no? Que l'actor, d'acord, pot tenir un mal dia, no? Però si està representant una comèdia, en el moment aquell ha d'estar alegre per força perquè ha d'interpretar el paper d'una persona alegre. I llavors el que acaba passant és que al cap d'una hora, una hora i mitja, quan acaba la funció, se sent alegre. Doncs el mateix a la ràdio i el mateix amb la timidesa.
Parles, ara que ens parlaves de la veu, parles en el llibre de l'autenticitat de la veu per davant de la imatge. Aquest tipus d'autenticitat fa que la ràdio precisament sigui el mitjà més proper?
Sí, crec que la ràdio és el mitjà efectivament més proper, les veus ens acompanyen. Durant una època que també explico el radiofonista feia programes de matinada, feia el programa d'Una nit a la Terra abans de fer l'Ofici de Viure, era un preludi del que seria l'Ofici de Viure, i em va ajudar molt a aprendre que el més important de la ràdio en aquella franja és que fa companyia, acompanya molta gent, gràcies a la veu. Hi ha un moment en què dic que la veu és l'autèntic mirall de l'ànima per mi i ho explico amb l'exemple de les trucades. Quan truquem a algú, val a dir, parèntesi, que a mi les trucades telemàtiques em costen molt, eh? La veritat és que em costen moltíssim. No sé què em passa, que no m'hi sento còmode. I en canvi amb la veu sí, perquè tu quan truques a algú, de seguida saps... per com et respon, quin és el seu estat d'ànim, com està aquella persona, potser estimada o no tant, però amb el bon dia ja saps com es troba. I només amb la veu, no cal, en aquest cas, la cara. La veu ens diu moltes coses, i per mi sí, la veu és el mirall de l'ànima.
Una de les primeres coses que es fa que expliques en el llibre, el radiofinista, és la importància del cabell, és a dir, com et vas quedar calb a mesura que et feies gran i que usaves aquests mitis auriculars que tenim per aquí també,
sí,
que són els AKG.
Són aquests, els AKG, mira, sí.
Uns clàssics, eh?
En el primer relat explico la crònica de la meva alopècia.
Per tant, diries que t'hi has deixat... la pell i el cabell, a la ràdio?
Sí, no només la pell, sinó el cabell, totalment, com és evident, no? I, clar, de tant posar-me'ls i treure'ls... Jo tenia el cabell era el motiu d'orgull del meu físic durant molts anys, perquè tothom em felicitava pel cabell, tenia... em deien escarola, tenia una cabellera, encara que no ho sembli ara, com la de Michael Jackson, em deien en aquella època, en l'època inicial, I a poc a poc el vaig anar perdent, i bé, i amb un to també sorneguer i amb humor explico el llibre que crec que la meva alopècia va ser deguda a treure'm i posar-me auriculars com aquests, que són uns grans auriculars, els AKG, però que van acabar amb el meu bé més preuat, fins que vaig acabar descobrint, gràcies a tots els continguts que faig ara a l'Ofici de Viure, que no som el nostre físic i que el físic no és tan important com ens sembla.
Bona aquesta, bona aquesta. El radiofonista, expliques moltes coses, no vull fer gaires spoilers, però sí que repassem una mica la teva història d'amor amb aquest fabulós mitjà. Ens parles de Ràdio Les Tries, Ràdio En Bas, del teu programa La Ràdio El Moment, de Ràdio Olot. Quina és la importància, no tant per tu, que també, o per la teva història personal, que també, sinó quina és la importància en el món de la comunicació de les ràdios locals?
Molta, moltíssima, sobretot en una època en què no hi havia televisions locals i en què no hi havia encara, jo quan vaig començar no hi havia ni emissores municipals, o sigui, no estaven legalitzades. I Ràdio En Bas, la de Sant Esteve d'En Bas, era una emissora, se'n deia, cultural. Depenia d'un centre cultural. Jo crec que, bé, la informació de proximitat, escoltem qualsevol mitjà de comunicació i totes les notícies i els temes s'assemblen molt. I fer pinya amb la nostra comunitat i que hi hagi un altaveu, això no té preu, no? El problema és que al principi van començar amb molta embranzida, totes les ràdios locals, el moviment d'emissores locals, i després es va apagar una miqueta, potser perquè hi havia molt bona voluntat i gent que, com deies abans, s'hi deixava la pell, però que no cobrava diners, i això va fer que potser hi hagués persones que es desanimessin, no? Això és com ho vaig viure jo al meu voltant, no? Jo vaig continuar, sempre col·laborant-hi, però això és com ho vaig viure jo. Crec que sí, jo reivindico. Jo he treballat també al diari El Punt de Girona, he fet molta informació local i he trepitjat molt de carrer, no? I per tant, evidentment, he begut molt, ha sigut un gran aprenentatge i sempre la reivindico.
Tu que fa molts anys que fas l'Ofici de Viure, Gaspar, la ràdio, més que una professió, o dedicar-se a la ràdio, més que una professió, és un ofici?
Nosaltres, clar, al principi, ara et contestaré, l'Ofici de Viure, vam titular-ho l'Ofici de Viure perquè en realitat és un art de viure, és l'art de viure. I ara que faig retirs de cap de setmana, els he titulat l'art de viure perquè viure és un art, més que un ofici. El que passa que un art ens semblava com massa elevat, no? Com si no tothom pogués ser artista, no? Que sí que tothom ho pot ser. I per això hi vam posar l'Ofici de Viure. Hi ha eines que es poden aprendre. I en el cas de la ràdio, si és un bonic ofici, és un ofici molt, molt bonic que s'aprèn, però al mateix temps va més enllà d'un ofici, perquè estem parlant de comunicació autèntica, de comunicació profunda. Abans parlàvem, no, de la capacitat que té de fer companyia a la gent, que potser se sent molt sola, i això va molt més enllà de l'ofici, perquè té a veure amb l'entrega, té a veure amb la generositat, té a veure també, en alguns casos, amb alguns programes d'ajut i de servei, amb la solidaritat. Per tant, va més enllà d'un ofici. Ara, per fer-lo bé, cal tenir ofici, perquè si no, cometríem molts errors, que per sort, jo en el llibre, en el radiofonista, explico molts errors dels que he comès, no? Però ara intento no cometre, que crec que sense ofici en cometria més, no?
Mira, el llibre també expliques, ara que ho deies, en el radiofonista expliques que sempre imagines qui t'escolta i que et planteges si serà l'audiència ideal.
Quan era petit, això quan tenia 14-15 anys.
Ja no ho fas ara.
Ara, sí, jo sí que m'imagino una audiència ideal, però, clar, me la imagino, no? Després, amb diades com la de Sant Jordi l'altre dia, tinc l'oportunitat i el goig i el regal de trobar-me aquesta audiència cara a cara i parlar-hi. Però bé, sí, me l'imagino, perquè sense imaginar-me-la no seria incapaç de parlar, no? De parlar per mi sol. En canvi, jo m'imagino com és aquesta audiència. Per exemple, nosaltres a l'Ofici de Viure tenim un 80% d'audiència que són dones. Doncs ja m'imagino més, que hi ha més possibilitats que ens escoltin dones que no pas homes. Llavors, sí que te l'imagines. Ara, en el llibre explico aquí, ja el faré jo, l'espoiler, com quan jo era petit m'imaginava l'audiència ideal, que eren precisament les mares de les nenes que venien a catequesi amb mi, o que anaven a catequesi al mateix edifici que jo feia a ràdio, i després em vaig endur una gran sorpresa quan vaig descobrir que no només no m'escoltava ningú, sinó que hi havia unes oients que eren l'audiència ideal, que eren les vaques del meu poble, perquè els pagesos descobrien que la meva veu relaxava tot el bestiar.
Com van això?
Els pagesos es punxaven, es posaven la ràdio...
Sí, perquè la teva veu...
I tu... relaxava el bestiar, les vaques.
I t'ho van comunicar, això,
Sí, sí, i tant. M'ho van explicar perquè m'ho van ensenyar. Em van ensenyar més la ràdio, i ho explico en el radiofonista, és una anècdota divertida, que també ajuda molt a... Em va ajudar molt en aquella època com a cura d'humilitat. Escolta, no ets tan important com et sembla. No, aquí, en realitat, tu fas companyia a les vaques. Però bé, ja estic també molt content.
L'ofici de viure ha estat guardonat amb diversos premis, entre els que hi trobem un Premi Ciutat de Barcelona el 2009, el Premi Zapping, els seus valors, el 2020. Què signifiquen per tu aquests reconeixements?
Jo els agraeixo. I són importants perquè van ajudar a consolidar el programa. Per tant, sempre estic evidentment molt agraït als premis. També, per exemple, el Premi Josep Pla, que vaig guanyar per una novel·la que es deia El silenci, que va ser la meva primera novel·la. I el gran premi sempre és l'audiència, les persones que em llegeixen, cada persona, cada oient... Per mi no té preu. No números abstractes, com es diuen els EGMs i les audiències. Cada cop m'hi fixo menys amb els números abstractes i més amb cada oient, cada lector, cada lectora. Això perquè per mi és el principal premi. I sobretot quan et diuen, mira, el teu programa m'ha ajudat. Ho estava passant malament, o tenia un tràngol, o el que sigui, o m'ha ajudat a ser millor. Quan hi ha un servei, d'altra banda, en aquest cas públic, no? Quan amb aquesta voluntat de servei aconsegueixes sembrar una llavor per millorar la vida de les persones.
Ara que em dius això, Espà, nosaltres no ens cansem de dir-ho aquí a la caravana, en aquest programa, que aquest 2023 és i ha de ser l'any de la salut mental, i en volem parlar tant com sigui possible i tant com podem. Creus que s'han parlat poc? Creus que últimament se'n parla més? Com està això?
Jo crec que és benvingut el fet que se'n parli més, perquè hi havia temes, com saps molt bé, dels quals no en parlàvem als mitjans de comunicació, com per exemple...
Molt tabú, no?
El suïcidi, per exemple, no en parlàvem. Jo en parlo al radiofonista, però als mitjans de comunicació no parlàvem del suïcidi i convenia parlar-ne com s'està demostrant. Per tant, també, efectivament, contribuïa que deixi de ser un tabú. Jo crec que sí, que n'hem de parlar... Però cal no oblidar que no només hem de parlar, com estem fent, i ho estem fent, crec, molt bé entre tots, de trastorns i de patologies i de malalties, sinó fer l'èmfasi, cosa que estem fent a l'Ofici de Viure, però que val a dir que em sento força sol, però que jo la vaig fent, fer l'èmfasi en la prevenció. O sigui, no només parlar de la xifra de suïcidis, sinó, val, molt bé, i la prevenció... i ocupar-nos de la prevenció de debò. I també amb l'estil en què transmetem les notícies, amb l'estil en què fem continguts, tant de ràdio com de televisió, com abordem la violència, verbal, la violència física. Hem aconseguit, malauradament, els mitjans de comunicació prestigiar el mal. El mal té prestigi. I el bé no. Aleshores, preguntem-nos-ho també, i aquí faig autocrítica...
I d'una altra manera, Gaspar, els mitjans de comunicació ens n'hem adonat que el mal ven més que el bé?
De tota la vida, clar. Les bones notícies, ja ho dèiem abans, les bones notícies, malauradament, no són notícia. Però penso que aquí hi ha una responsabilitat individual i col·lectiva, que és què puc fer jo, en aquest cas, com a periodista, per... sembrar una llavor per fer una societat més conscient i en què el mal no tingui tant de prestigi i el bé en tingui més, no? Jo m'ho he aplicat des de fa 16 anys i per això faig l'Ofici de Viure.
No vull acabar, Gaspar, sense preguntar-te, amb tants anys d'experiència, com veus a dia d'avui el mitjà radiofònic? Què ha significat l'aparició del món digital, per exemple, pel mitjà radiofònic?
No, jo ho veig amb bons ulls. O sigui, sobretot perquè el que ha facilitat molt, abans parlàvem, per exemple, del podcast. El podcast ha estat la gran revolució pel mitjà radiofònic, el fet que tu puguis escollir el programa que vols escoltar. I després el fet de sentir-te molt a prop de l'audiència, que en qualsevol moment et puguin transmetre si els continguts agraden, si no agraden, fer continguts amb comunió gairebé amb l'audiència, just en directe. Per tant, només, la veritat és que només hi veig avantatges. No sé si tu hi veus algun inconvenient, però jo només hi veig avantatges en tota aquesta revolució tecnològica informàtica aplicada a la ràdio.
Jo sempre dic que els mitjans sempre estem una mica ai, 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 no? Quan apareix alguna cosa nova, abans d'apropiar-nos-la per fer-ho servir pel bé, per comunicar millor, sempre patim molt, no? Pel que, si això pot significar o no la desaparició del mitjà.
Si el mitjà continua sent útil, no desapareixerà. Ara, si se centra només en imitar la pitjor televisió i continua el que dèiem abans, no? Emfasitzant el mal, continua emfasitzant aspectes negatius de la societat, si continua reproduint el que per mi és pitjor de la televisió, llavors jo crec que sí que acabarà tenint una mica les hores comptades. Si fem ràdio de qualitat, ens queden molts anys.
El Radiofonista, editat per Columna. De veritat, llegiu-lo, que val molt la pena. Ja les llibreries des de fa unes quantes setmanes. Gaspar, ha estat un plaer aquesta xerrada.
Igualment, m'he sentit com a casa.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
La crònica negra, però els crims cutres. Mangutes, quinquis, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
Tu no has fet la mili, clar.
No. Ara, se nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous, volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Dos quarts i mig de cinc de la tarda, la caravana segueix el seu recorregut, com sempre, i avui volem ser una mica més educats, i és que, segons dades de Projecte Jove, el programa que atén adolescents i joves amb consum de substàncies, abús de tecnologies, altres conductes de risc, el 83,1% de persones ateses van ser nois i el 16,9% van ser noies. Tot amb una mitjana de 21 anys. Per tant, davant de tot plegat, ens preguntem, els infants estan sobreexposats a les pantalles? Això crea addiccions en un futur? En parlem aquesta hora amb Àngel Guirado. Ell és president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Guirado, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Senyor Guirado, hi ha una sobreexposició de la tecnologia per part dels nens i dels adolescents?
Doncs no cal només que seguir observant el carrer, doncs, veus els restaurants, et trobes amb pares que tenen els seus fills molt petits davant d'una pantalla perquè així estan distrets mentre els pares mengen, vas pel carrer i pots observar doncs, que els pares també amb el seu fill en el cotxet doncs, va amb una pantalla, amb un telèfon jugant, veus els restaurants i veus els joves, sobretot els joves, a qualsevol plaça, entrant, sortint de l'escola, adolescents, com també podem imaginar, doncs que estan tots al costat un de l'altre, cadascú amb el seu smartphone, enviant-se missatges, consultant el mòbil. El consum digital és el que predomina en aquests moments i, sobretot, entre aquesta franja que heu dit, no, sobretot entre els adolescents. I ja no tant adolescents, no, també els joves, perquè no sigui que pensessin que només són els joves els que el consumeixen. Consumeixen els joves, pràcticament més del 90% el consumeixen d'una manera habitual, diària, i mainada amb nens i nenes. Podem estar parlant de percentatges que oscil·len entre el 30% i el 40% que en algun moment o altre els pares utilitzen la tecnologia per tenir els nens tranquils.
Precisament, senyor Guirado, ara que dèiem si els nens i les nenes del país estan o tenen aquesta sobreexposició a la tecnologia, jo crec que és una mica una fal·làcia, li explicaré perquè, i li explicaré a través d'aquesta pregunta. Són els pares els que abusen d'aquestes tecnologies perquè els seus fills estiguin més calmats o entretinguts mentre fem alguna cosa?
Depèn de l'edat. Crec que la tecnologia que utilitzen els joves, no pas els petits, perquè els petits estan introduint, els nens de 3 anys, 4, fins i tot de més petits, s'estan introduint a la tecnologia perquè els pares estan introduïts a la tecnologia. Per tant, són els pares els responsables de tot això. Però aquests nens han la generació que en diem generació T, que és la generació tecnològica, que han nascut, són els nadius digitals, que també ho són una bona part dels pares més joves, que també ho són, perquè han nascut amb la tecnologia sota el braç. Sí. Famílies on hi ha pares més grans no són nadius digitals, són analògics, però s'han anat convertint per necessitat, per costum, costum, per allò, el contacte diari doncs, amb altres persones, s'han anat convertint en nadius, en digitals sense ser-ho nadius, ho són els més joves. Per tant, els pares sí que tenen una part important de responsabilitat. I quan estem parlant de pares d'aquesta franja que no sobrepassa els 40 anys, en joves que ja eren consumidors, si volem, podem parlar d'una manera molt poc intensa, molt poc freqüent, perquè tal com està avui en dia la tecnologia, fa 20 anys era molt menor, els telèfons intel·ligents no ho eren com ho són ara, però que aquest contacte doncs, amb tecnologia doncs, ja hi era, perquè a nivell laboral doncs, molts pares en el seu lloc de treball han utilitzat doncs, l'internet, han tingut accés a planes web i, per tant, han estat o són consumidors. Sí que té, per tant, un origen aquí també. També perquè no veuen el perill o el problema que això pot generar en els seus fills petits.
Uh-huh. Aquí anava, senyor Guirado. Som conscients de les problemàtiques que poden comportar a la llarga o a mig termini pels nostres fills aquesta sobreexposició?
No, rotundament no. No en som conscients perquè si ho fóssim no permetríem que els nostres fills, els nens tan petits i els que no ho són tant com és el cas dels adolescents, tinguessin aquest índex de consum tan elevat. No, és que no ho som de conscients. No som conscients ni en el moment en què els donem un smartphone perquè ja puguin contactar amb els seus companys, enviar-se missatges, enviar-se fotos, o WhatsApp, i ho fem amb una edat que no és apropiada encara. Estem parlant de que els joves que fan aquest consum ja va baixant. Cada vegada són més joves. Ara ja, a l'edat de 8 anys, ja podem observar pel carrer o quan estan jugant en algun espai públic, podem observar que en lloc de jugar estan asseguts i estan portant un mòbil a la mà i estan consultant coses. No sabem si consulten, si juguen o què fan, no? Però aquest accés tan fàcil i tan prematur, jo crec que crea un prejudici molt important en la ment d'aquests nens.
Perquè quines són aquestes conseqüències, senyor Guirado?
Mira, les conseqüències és que amb el pas del temps això pot generar una addicció a la tecnologia, una addicció que vol dir no poder-se'n estar de tenir el telèfon a sobre, entre altres coses, per exemple, generant aquest problema que se'n diu por a no portar el mòbil. La por és aquella de dir, ostres, se'm deixo el mòbil a casa o me l'agafa el meu pare o la meva mare o me'l prenen a l'escola, quedaré desconnectat dels meus companys. Aquesta por afecta a més del 80% de les persones. Aquesta és una por que genera angoixa, genera preocupació. Però, a banda de tot això, els efectes en el cervell de la persona que no té un control adequat d'aquesta tecnologia per un ús constant genera, quan són petits, un problema en la configuració del cervell. El cervell s'ha de configurar a través d'estímuls naturals, que són els estímuls que anem rebent de l'entorn, sigui per l'observació, per la novetat que anem veient allà on estem, allà on anem. La configuració del cervell es va fent a partir de les experiències que anem tenint. Quantes més hores es passen davant d'una pantalla, perdem aquesta noció de l'entorn. És a dir, l'entorn no el percebem com s'havia percebut i com el cervell necessita percebre per anar configurant-lo d'acord amb una atenció controlada, amb un estímul també controlat, que sigui divers. I tot això no passa quan fem consum de pantalla. Per tant, el perill que tenen els nens que tenen una edat inferior als 7 anys, 8-7, que ja estan davant d'una pantalla d'una forma bastant continuada, el perill està en que l'atenció natural que hauria de tenir perquè el cervell es configuri d'una manera determinada que després permeti l'aprenentatge, permeti una atenció sostinguda, una atenció focalitzada, i poder guiar aquesta atenció cap a estímuls que puguin ser interessants o no interessants, tot això es perd cap a una atenció que podríem anomenar impròpia, no natural, que ve provocada pels estímuls que genera la pròpia pantalla. Aquests estímuls és una estimulació adequada, no és adequada perquè un utilitza el tipus d'atenció. És més aviat una atenció molt, molt centrada en imatges, en sons, bé, no no amb històries, perquè hi ha poca història al darrere. La història no la consumeix ningú, pràcticament. Una història llarga. Pensa que l'atenció mitjana davant d'una pantalla, als joves, és de 15 segons, que pot baixar a 10, fins i tot pot arribar a estar 8 segons davant d'una mateixa informació. I d'aquella informació salten una altra informació. D'aquella informació en passen a una altra. Ara una imatge, ara un petit vídeo, un TikTok. Què passa aquí? Aquí el que succeeix és que l'atenció no acaba de focalitzar-se en un estímul o un conjunt d'estímuls que puguin ser apropiats. I, per tant, això el que provoca el pas del temps és una inquietud, una dificultat per centrar l'atenció, una pèrdua d'atenció, una impaciència, perquè no són capaços de tenir el temps d'espera per aconseguir determinat tipus de resultat, de feina, de tasca. Aquesta impaciència que aprenen davant d'una pantalla, després la traslladen a la seva vida. Pot ser que siguin persones impacients, que no puguin viure sense la pantalla, sense el telèfon, i aquesta dificultat de centrar l'atenció amb un sol estímul durant un cert temps, aguantar-lo, doncs pot comportar impulsivitat mental que impedeix portar uns aprenentatges adequats. Si ets impulsiu mentalment, la part que controla aquesta impulsivitat és la part prefrontal del cervell, com que ha estat modificada, fa molt difícil després fer uns aprenentatges que necessitin de la paciència, de l'atenció, de la concentració necessària, de la planificació, del temps, i tot això, que al darrere hi ha un esforç, hi ha una disciplina, no es porta a terme en condicions. Qui ho ha provocat, això? Doncs ho ha provocat un aprenentatge contrari, que és el que ens dona la pantalla quan passem moltes hores davant d'una pantalla a través d'imatges, jocs, missatges, que no són d'alguna manera produents d'acord amb el que s'està fent, és a dir, d'acord amb el que seria convenient. I aquests són els problemes, més enllà dels problemes que un pot tenir quan ja és més gran. Podem parlar d'insomni, podem parlar de dificultats de no estar sols, és a dir, dificultats per estar amb altres sempre, i el que en diem la nomofòbia, que és aquesta problemàtica de patir, d'estar ansiós, d'inquietud pel fet d'haver-se deixat el mòbil a casa.
Esclar, ara que ens parlava, senyor Guirado, d'aquestes addiccions, quins indicis ens podrien avisar d'una addicció a les pantalles?
Bé, hi ha diversos indicis. La primera és que quan el nombre d'hores que passa una criatura va en augment. Podríem dir que si a l'escola fan consum digital, perquè l'escola hauria de ser una escola digital i no una escola analògica, és a dir, aquella escola que utilitza eines digitals per l'aprenentatge, ja passen unes hores a l'escola amb aquestes eines. Quan surten de l'escola no haurien d'estar al marge. No haurien d'estar al marge, perquè ja tenen una certa saturació d'un grau i una tipologia d'estímuls. Però què passa? Que tornen de l'escola i segueixen. I si passen un parell d'hores o tres. La mitjana diària que un adolescent diu que passa amb un telèfon mòbil de pantalla, sol estar entre les 3 i les 4 hores de mitjana. N'hi ha que poder en gasten més. I les gasten en hores que poder no són les més apropiades, que és l'hora d'anar a dormir. Se'n van a dormir amb la pantalla i mentre no han agafat el son continuen jugant i continuen estimulant un cervell que el que necessita és tot el contrari. Necessiten desactivar-lo per entrar en un son reparador, però ja estan amb allò. Per tant, si parlem de tot això, l'increment, si els pares ho veuen, l'increment amb el nombre d'hores que un nen passa amb una pantalla, que es va veient que cada vegada demana més, aquest és un indicador. Un altre indicador pot ser el fet de que quan li dius prou, ja està bé, agafa una rabiada enorme, una rabaqueria enorme, que costa molt que passi. No? Aquest tipus de reaccions són relacionades amb el fet de que comença a haver-hi una addicció. Dificultats per menjar, dificultats per dormir, o que per menjar necessiti tenir allà la pantalla, necessiti tenir el telèfon allà a sobre. Aquest tipus de conductes que fan difícil portar una vida quotidiana normal, que ja no parlen amb els pares, que se'n van moltes hores sols i s'amaguen per poder fer les seves coses i poder consultar el que ells volen, aquest aïllament que realment s'està produint a nivell familiar són símptomes de que el nen o està ja lligat, ja està amb una conducta addictiva o està en procés d'adquisició d'aquesta conducta addictiva. I com a tota addicció no es pot treure de cop, perquè si la treus de cop es generen unes reaccions contràries. Per tant, cal veure si quan això passa és que al darrere hi ha una problemàtica important que cal atendre, cal actuar amb una certa celeritat. I no confiant que allò, bueno, això és, ja, són nens, ja canviaran, o bé pensant que ja som capaços nosaltres com a adults de controlar-ho. Aquesta excessiva confiança també ens porta a que aquest problema costi de fer desaparèixer.
I com jo faig aquesta pregunta sense que se me l'interpreti, perquè a vegades pot passar, i vull filar molt prim pel que fa a les tecnologies. És evident, senyor Guirado, com sabrà, que s'han posat de moda les darreres dècades, sobretot la darrera dècada, ensenyar a les escoles a través de les TIC, a través de la digitalització, de les noves tecnologies. No sé si això, d'alguna manera, i no dic que una cosa porti l'altra, però no sé si això ha pogut fer veure els nanos o entendre els nanos i adolescents que podem agafar les tecnologies com a professors de per si soles. I, per tant, estan usant certes tecnologies sense que ningú els estigui ensenyant com funciona allò. I després entren, doncs, que si hi ha pàgines pornogràfiques, etcètera, etcètera, i ens posem tots les mans al cap, no?
Sí. Sí, sí. Alguna cosa no estem fent bé, com a societat, com a col·lectiu, no ho estem fent bé, gens. Però el que també sí és cert, i no podem girar l'esquena, és que aquestes tecnologies existeixen. I existeixen per bé i per malament, com qualsevol altra tecnologia, com qualsevol altre invent que s'hagi produït al llarg de la història de la humanitat. És a dir, la tecnologia en si mateixa no és dolenta, sinó l'ús en què se'n fa d'ella. I en el cas de la tecnologia, l'ús que se'n pot fer és un ús educatiu. I crec que l'escola, que és una escola que ha de ser responsable del que ensenya, però situada en el moment en què viu, és una escola que ha de ser tecnològica, i la tecnologia no pot quedar al marge de l'educació, de l'ensenyament, i per tant és una eina, és un instrument per arribar al coneixement. Per tant, entenc, i a més sóc favorable que les escoles utilitzin les tecnologies apropiadament, és a dir, per a l'objectiu que està preparada, pensada, i els pares, que són els altres educadors, els més importants de tots, més enllà del que puguin fer les escoles dels seus mestres, són els responsables d'oferir un ús apropiat, adequat, acompanyat de l'ús d'aquestes tecnologies. Per tant, clar, quan diem què es pot fer, doncs, si es fa malament, podem caure en tots els errors haguts i per haver, sí. Això per descomptat. Que ho fem prou bé? Jo diria que en principi no, però hi ha coses que sí que es pot fer. I això ens portarà a que siguem més addictes pel fet que a l'escola obre els ulls. L'educació consisteix en saber prendre decisions, ser crítics amb les coses que ens envolten. Tot això és i forma part de l'educació. Si l'escola això no ho fa, i els pares tampoc no ho fan, no, habitualment, que pot passar que en alguns casos no, fa, no passi, estem provocant això que esteu dient, estem provocant això que, o sigui, cobrim els ulls, que permetem, que no posem controls parentals, que bé, que com que som persones molt febles, els joves són persones molt i molt febles, que estan construint la seva personalitat, que tenen uns interessos i unes curiositats enormes, doncs els hi poses a mà perquè puguin accedir a informació que no és apropiada. Però els responsables que hi accedeixin, primer, per tenir un mòbil molt aviat, segona, perquè el tinguin obert i puguin accedir a tot, doncs són els pares, perquè a l'escola el que fa, per el coneixement que tinc de tot el sistema, és que ofereix aquesta tecnologia per continguts de caràcter educatiu. Però els mòbils, són moltes les escoles que no els deixen entrar per més coses que aquesta.
Sí, senyor.
Que els deixen en un calaix i els recullen quan surten. Per tant, l'escola no podem dir que pugui afavorir, penso que seria molt desafortunat dir-ho, i que pel fet que l'utilitzi crec que està fent un bon ús d'una tecnologia que no desapareixerà. Per tant, si la tecnologia no desapareix, no podem negar-la ni eliminar-la, l'hem d'introduir d'una manera apropiada. I a l'escola crec que, en general, la forma d'introduir-la és l'apropiada. Que després, fora de l'escola, que hi ha tantes hores com les mateixes que hi ha a nivell escolar, l'ús que en puguin fer els joves, els nens, no és l'apropiat, hi ha una responsabilitat i hem d'apel·lar als pares, a les famílies, que en siguin conscients. Ja sé que això no és un predicament que arribi amb certa facilitat. No, en absolut. Per què? Perquè els pares, d'alguna manera, quan li donen el mòbil al nen, el fan callar. Ja no em molestaràs més. O bé, mentre estan en una... Doncs, o bé menjant, dinant, o fent alguna cosa que necessita una certa tranquil·litat, l'enxufen al mòbil o la plantalla i el nen està quiet i tranquil. Per tant, és un reforçador de determinades conductes dels pares. Per tant, els pares són els principals responsables d'aquesta situació. I, per tant, com a societat, tots ho hauríem de plantejar d'una manera molt directa i molt sèria. I no ho fem. Aquest és el problema.
Per últim, senyor Guirado, que ens queda molt poc temps, però no vull deixar-li de preguntar. Avança amb el tema de les addiccions. Em deia que una possible conseqüència és aquest aïllament social. I ara, parlant de les escoles, parlàvem també del mòbil, però de l'utilització del mòbil fora de les escoles, no? No sé si en aquest sentit hem confós, i ja no només els nanos, tots una mica, si hem confós tots xarxa social amb sociabilització.
Són dues coses diferents. Tal com la paraula, la socialització, de forma natural, és propi de la naturalesa humana. Nosaltres som sociables i gregaris per naturalesa. La socialització la comencem a casa, amb la família, els pares, els germans que puguem tenir, la resta de família, etc. Després la fem a l'escola, a l'educació infantil, sort, al 0-3, 3-6, aquí s'estableixen els primers mecanismes de socialització. Això no, en el moment no interfereix, al contrari, aquí s'estableixen els llenguatges, s'estableixen les primeres normes de conducta, i el mòbil no existeix encara. No? Per tant, la socialització és una cosa imprescindible, i la resta són formes de socialitzar que són antinaturals, que és a través d'aquesta estructura de tecnologia que genera aquesta addicció i que fa que moltes persones estiguin juntes però no estiguin interactuant físicament entre elles. Estan interactuant a través de missatges, a través de fotos, però no és el contacte fent coses junts. Clar. Fent coses junts físicament, que és una de les coses que està a la base de la socialització.
Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de la caravana. Que vagi molt bé. Una abraçada ben gran.
Moltes gràcies i una abraçada igualment a tots.
Col quan l'amor